Són les 7 i 11 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSports, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, com sempre a 91.3 de l'AFM. Comencem aquest mes de maig amb el repàs del que ha donat de si el cap de setmana pels equips boiatencs. Com anem parlant ja a les darreres setmanes, els clubs estan tancant les seves competicions i afortunadament ens estan donant moltes alegries en forma d'ascens o en forma de fases de promocions, que tant ja vam parlar del bàsquet femení, del Ripollet, del sènior i en altres esports que ens estan donant, com bé deia, moltes alegries. En aquest programa parlarem d'algunes d'elles, en especial també del hockey, que ha assolit el seu ascens. A la part tècnica, en Jordi Puy, us parla Marian Calvo i comencem.
Tenis taula, tenis taula, tenis.
Una de les alegries també, no en forma d'ascens, sinó de permanència, va ser el tenis taula masculí, que fa una setmana el va assolir. Vam quedar amb el Ramon Argenter, un dels entrenadors de la casa, que parlaríem una mica més del tema, en profunditat, ja que ens vam centrar el programa passat en el tenis taula femení. El tenim per via telefònica. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Parlàvem la setmana passada uns pocs minuts d'aquesta permanència del primer equip. Passada ja una setmana, els dies, com ha sentat en el club aquest gran objectiu que s'ha aconseguit?
Doncs molt bé, perquè aguantar l'equip de divisió d'honor masculina amb un jugador sub-23, amb el Miquel Arnau, amb les funcions de jugador-entrenador i amb un juvenil, doncs un juvenil que teníem por de que, doncs, si no es pujava, que aquest jugador marxés, perquè ja estava buscat per altres equips, no? Per tant, ha sigut un bo mantenir la divisió d'honor perquè es pugui quedar una temporada més amb el Ripollet, perquè la seva intenció com a jugador juvenil que és jugar a la divisió d'honor, no? Tenint en compte que el Ripollet va ser un dels jugadors que, juntament amb el Calella d'aquí, de Catalunya mateix, doncs eren dos equips que no portàvem estrangers.
Quines han estat les grans dificultats perquè la gent en prengui encara més consciència? Quines han estat les grans dificultats d'aquest equip?
Les dificultats d'aquest equip és no comptar amb un jugador estranger. Pensa que tots els equips, inclús en aquests últims partits, no, és com la llei del futbol, que fins al dia 31 de desembre es podia fixar nous reforços. Sí. Doncs, hi ha equips, com va ser el Sant Sebastián, l'Ekane Atirun, doncs, que es va reforçar amb un jugador estranger per intentar sortir de la zona de descens, perquè hi havia una temporada que estàvem implicats 5 equips, 6 equips per baixar de categoria, no? I aquí és com el Montepulciano es va reforçar, l'equip com l'Ekane Atirun es va reforçar, inclús es va reforçar el CAI Saragossa, però no han aconseguit l'objectiu perquè el jugador estranger és bo, però esclar, només pot fer 2 punts, els altres punts els han de fer els dos jugadors, no? I els altres jugadors no tenien la qualitat per aguantar la categoria, i per això inclús equips amb estranger incluït han perdut la categoria. Cas del Calella, cas de l'Obargui de Tolosa i cas del CAI Saragossa.
Clar, és un dels grans mèrits del Ripollet, que sense jugadors estrangers, gairebé amb la totalitat dels jugadors del planter, estan a la segona categoria a nivell estatal.
I tenint en compte que van perdre 2 partits el desplaçament a Galícia a la primera volta, que no va poder comptar amb el jugador Joan Massic, perquè va ser un fallo de, no sé si va ser fallo del Ripollet o l'Espanyola,
de la federació,
sí. De no poder dir, no podem que el jugador Joan Massic vagi a la selecció perquè tenim un partit. Això es va passar amb les noies, que l'Aina tenia que anar amb la selecció espanyola i vam dir ell que tenim un partit de ses, no? I vam tenir temps de poder arreglar. Aquí no es va tenir temps de poder arreglar, es van perdre els 2 partits que potser els haguessin guanyat i potser no haguessin patit tant cap al final, saps?
Però, malgrat tot, després, no sé en quin desplaçament era, que el Joan, les gestions del club van sortir a efecte i el Joan va poder... Bueno, es van aplaçar els partits i va poder jugar.
Es va aplaçar la ronda dels 3 partits que es tenien que fer a Galícia.
Exacte, a Galícia.
I es va ajornar per la setmana que alguns equips que ja tenien, doncs, jornada de descans per jugar aquests partits, i d'aquests partits van aconseguir una victòria, que era el que s'anava darrere, una victòria per intentar quedar empatats amb el Calella. Però tampoc es comptava guanyar amb l'equip de Borges, a guanyar l'equip de Borges han quedat per 2 punts sobre els equips de descens.
Un partit del Borges que ja ho deien, que va ser una victòria tan sorprenent com meritòria d'un equip de la part mitja-alta de la classificació que posa les coses sempre molt difícils.
Sí, pensant que es va arribar amb un empat a 3, no, i que es va decidir en el doble, eh? Vull dir que en un pinxet del doble es va patir fins a l'últim hora, fins als dos punts finals.
Qui va jugar a l'últim punt?
L'últim punt va ser Miquel guanyant, i llavors va ganar el doble. La parella formada per Miquel Arnau i el propi Joan Massip són una parella molt bona. Pocs partits han perdut, s'hi han arribat a 4-3 i van guanyar clarament el partit contra el Borges.
Són potser els dos, òbviament el Julio Andrade i el Raúl Porta són jugadors molt importants, però potser el Joan Massip i el Miquel Arnau són els dos factors diferencials.
Sí, perquè el Miquel Arnau, quan no pot guanyar amb el joc, guanya amb la veterania d'haver estat anys i anys jugant a Divisió d'Honor. Pensa que el Miquel Arnau va començar a jugar a la divisió, a la superdivisió, en dos monstruos del tenis taula, que van quedar tercers de la superdivisió, renunciant a jugar a la Copa d'Europa, inclús.
Sí, sí.
No? Que teníem el jugador xinès, el Liqui, i el Joan Maria Palés, que van ser uns jugadors que no havien van perdre cap partit a dobles, i el Miquel era el tercer jugador. Allà va tenir gran experiència, i hi ha molts partits de que doncs, guanya per l'experiència de tants anys jugant a la superdivisió.
És, sens dubte, potser el millor jugador de, no sé si de la història, però amb molt de temps el millor jugador que ha donat al club.
No, han tingut els jugadors com Freddy Fajula, un jugador que va marxar cap a Avilés quan estaven jugant a Primera Nacional i ja va fitxar l'equip de l'Avilés, i han tingut jugadors bons que han estat fitxats, no? I llavors, primer va anar a Barcelona, el Sarsant de Barcelona, llavors va fitxar per l'Avilés, va estar molts anys jugant contra l'Avilés, i abans va tornar al Ripollet i va estar jugant al Ripollet fins que es va tornar a pujar a la Divisió d'Honor, que és el Freddy Fajula.
D'acord. I doncs ja mirant cap al futur, per la propera temporada, com estan aquelles negociacions, no sé si han començat o no ja, per buscar un nou jugador?
Sí, s'està buscant a veure què passa. Clar, és que passa que estem a finals de temporada, però a finals de temporada que tenim moltes promocions, perquè no solament va fer la fase d'ascens l'equip femení, no solament l'equip masculí s'ha mantingut a Divisió d'Honor, sinó que aquest cap de setmana, la setmana que ve, tenim quatre equips que fan la fase per pujar de categoria. Sí. Això, campionat de Catalunya que venen ara de categoria Benjamins, campionat de Catalunya que es farà aquí a Ripollet, categoria Leví i Juvenil, i el campionat d'Espanya que es fa a Blanes, doncs del 17 al 26 de juny, doncs que no han tingut gaire temps de buscar no un jugador per l'equip masculí i un jugador per l'equip femení, sinó que estem preparant tots aquests partits i pràcticament no s'ha parlat de què serà la propera temporada. Si mantenim l'equip masculí amb els mateixos jugadors i l'equip femení amb els mateixos jugadors, o què? D'això no s'ha planificat encara res.
Clar, esteu centrats en aquestes fases d'ascens.
Sí.
A grans trets de cada categoria, quines possibilitats els hi dones?
Mira, ara m'acaben de confirmar que l'equip de la tercera nacional, que ha de fer la fase per pujar a segona nacional, al principi la data estava per determinar, doncs no, ja hi ha data, sí. Me l'acaben de passar en aquest moment, i es jugarà el 14 i 15 d'aquest mes de maig, i organitza el Falcons de Sabadell. Jugaran el Ripollet, la Garriga, el Falcons de Sabadell, el Sant Quirze, el Malgrat de Mar i el Moster de Tarragona. I d'aquí, d'aquests sis equips, tres pujaran a la segona divisió nacional. I el Ripollet jo crec que és un dels tres candidats per pujar a l'equip de segona nacional. Això serà el 14 i 15 d'aquest mes de juny, d'aquest mes de maig. Però també es disputaran les finals el dia 15 de maig a les instal·lacions de la Federació Catalana els altres equips que han quedat campions de Lliga. Perquè tots aquests que decidien han quedat campions de Lliga. Per exemple, a l'equip del Ripollet de la tercera divisió nacional farà la fase per pujar també a la tercera nacional. Jugarà contra l'equip l'equip preferent. O sigui, el tercera nacional farà la fase contra aquests sis equips per pujar a segona nacional.
Sí.
El de la preferent la farà per pujar a tercera divisió nacional.
D'acord. O sigui, l'equip justament precedent de...
Aquí està. I serà el Ripollet Olímpic Capfanxó de Rubí.
Sí.
Llavors, la final, per pujar a l'equip de segona a primera categoria, seran Ripollet i Lluïsos de Gràcia. I a la final, per pujar a la segona categoria, seran Ripollet i Lluïsos d'Horta, i estaran totes tres finals en a instal·lacions de la Federació Catalana. O sigui que el dia 15, entre matí i tarda, hi haurà tres finals de Ripollet.
I en aquestes finals, bueno, abans dèiem que de tercera a segona ha de ser un dels tres aspirants. De la resta de finals, quines aspiracions té?
Jo crec que poden pujar els quatre equips. Els quatre equips.
Com a grans possibilitats, no?
Sí, jo crec que sí, eh? Hem agafat hem fet unes molts bons partits. Mm. Tenim bon equip, tenint en compte que hi ha jugadors que inclús les noies que juguen a la Lliga Nacional, alguns partits els hem jugat també a altres categories.
Sí.
I tenim, i refiant de que som un dels equips que tenim més planter, més gent jove jugant a categories altes, doncs han arribat tots aquests quatre equips a arribar a les finals, no? I jo crec que pujaran tots quatre. Ara, puc equivocar.
Sí, clar.
Però pels equips que veig i això, i pels resultats que han fet els nostres jugadors, jo crec que podem pujar a segona nacional, podem pujar a l'altre equip a tercera nacional, i tindríem, llavors, l'any que ve tindríem menys a primera nacional masculí, tindríem divisió d'honor masculí, segona nacional masculina, tercera nacional, preferent, primera, segona i tercera.
Només faltaria a la Superliga i a la primera...
Jo vaig dir l'any que ve que l'equip masculí i femení pujessin a la Superdivisió. Ara ja, això, i que es toqués la quiniela o un cuponazo, ja hauríem acabat la temporada bé.
Home, seria la millor manera de arrodonir tot aquest procés del tenis taula Ripollet. Doncs Ramon, ja per tancar l'entrevista, tornem al primer equip del masculí. Ara ja ha acabat la temporada, fins quan no tornen a competir?
Ara competiran els campionats de Catalunya a nivell juvenil, que es farà Ripollet, categoria aleví i masculí, aleví i femení i juvenil, categoria masculí i femení per equips i per indol i dobles, i llavors els campionats d'Espanya. Campionats d'Espanya, o sigui, en aquest partit, els nois, pràcticament el primer equip, jugaran, per aquí s'ha acabat, jugaran
al
Campionat d'Espanya i llavors ja de cara a la primera temporada.
D'acord, doncs, si et sembla bé, en els propers programes parlem d'aquests campionats d'Espanya i res més, desitjar molta sort a totes les categories i a tots els jugadors. Per a quan més ascensos s'aconsegueixin, millor serà pel tenis taula aquí a Ripollet i a Catalunya.
O més bo, perquè d'aquesta manera tindríem un equip a cada categoria, tindríem l'escala completa, i va bé perquè llavors podem decidir veure quin jugador juga una categoria i juga l'altra, i això va bé perquè si un jugador, doncs, perquè no, si només tens un equip, jo què sé, de tercera i en tens un divisor d'honor, el salt és molt gran.
Exacte.
En canvi, si vas pujant cada any de la categoria a diferents equips, vas jugant a altres jocs i quan arribes a dalt has jugat amb bons jugadors, saps? És la intenció del Ripollet, vaja.
L'experiència i que el salt no es noti tant.
Col·licua.
Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, i quedem en els propers programes per parlar de tots aquests campionats.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Fes una altra, Ramon.
Fins una altra, adéu.
Seguim el programa amb futbol, el Futbol Club Ripollet, que aquesta setmana ha disputat una nova jornada de Lliga. Per analitzar la seva actualitat, tenim el nostre company, el Marc Mata. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Aquest cap de setmana, nova jornada del Ripollet de futbol.
Doncs sí, aquest cap de setmana el Club Futbol Ripollet va jugar contra el Vic Ruprimer. Ho va fer dissabte a la tarda al camp rival, on va empatar 2-2. A la primera part semblava que els ripolletens s'emportarien els 3 punts, ja que ja anaven 0-2. Però a la segona part els del Vic Ruprimer van marcar 2 gols i al llarg del partit es van poder veure diverses targetes. Amb aquest empat, l'equip ripolletenc continua líder a la classificació i suma un punt més. Per parlar d'aquest partit, comptem amb el José Manuel Aznar, jugador del Club Futbol Ripollet. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes.
El sábado empatasteis contra el Vic Ruprimer. ¿Cómo fue ese partido?
Perdón, no se escucho bien.
Decía que el sábado empatasteis contra el Vic Ruprimé. La primera parte parecía que ibais a ser vosotros los que os ibais a llevar los tres puntos, pero en la segunda parte el Vic Ruprimé marcó los dos goles. ¿Cómo fue el partido?
Bueno, fue un partido donde empecemos muy bien, empecemos muy fuertes y a causa de ello empecemos marcando, marquemos el 0-1 pronto y a los pocos minutos el 0-2. Era un partido que lo teníamos muy bien controlado, teníamos lo que queríamos, que era llegar allí y sacar los tres puntos, pero bueno, la segunda parte ya fue otra historia, ya hubieron decisiones arbitrales donde mucho de qué hablar y a causa de ello pues ellos apretaron y consiguieron el empate en dos jugadas aisladas y bueno, nos trajimos un punto.
Uh-huh. Hubieron unas cuantas tarjetas amarillas, pero en el minuto 55 a ti te sacaron una roja y fuiste expulsado. ¿Qué pasó para que te expulsaran?
Bueno, incomprensiblemente no soy un jugador que hace faltas, hago una falta en todo el partido y con esa falta me expulsan. Es una jugada que en medio del campo donde el contrario conduce el balón y sí que es verdad que yo, bueno, me tiro al suelo y zancadillo al rival, pero bueno, una jugada donde sí que es verdad que se paró un contraataque, que es una tarjeta amarilla y nada más. Pues bueno, el árbitro ya empezó a estar presionado por la gente de la grada del BIC, allí apretaban y tal, y decidió expulsarme. Uh-huh. Era una falta, una roja.
Uh-huh. ¿Qué crees que tenéis que mejorar del partido del otro día, ya que estamos ya en la ronda final de la Liga?
Bueno, ahí ya yo creo que ya de mejorar no hay que mejorar apenas nada. Sí que es verdad que nos metieron dos goles a balón parado, pero bueno, fue uno que se anticipó a nuestro rival en una pugna y el otro sí que es verdad que hay un barullo ahí en el área y podría haberla despejado algún defensa nuestro que por desgracia la metimos dentro. Pero nada, la actitud fue muy positiva, salimos muy enchufados al campo, estuvimos de 10 todo el equipo, pero a raíz ya no se puede luchar contra un árbitro que ya va, ya se ve que va por nosotros y ya no se puede hacer nada. Pero bueno, por lo menos saquemos un punto y seguimos sumando y seguimos estando ahí en lo más alto de la clasificación.
Sí, porque continuáis yendo primeros con 56 puntos, unos puntos que aún no diríamos que son definitivos. ¿Cómo afrontáis las cuatro jornadas que os quedan?
Bueno, las afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho trabajo que nos queda por este último mes. Y como te digo, bien, tenemos mucha ilusión por conseguir nuestro objetivo, que no nos engañemos, es subir a Primera Catalana, nos marquemos este objetivo y lo estamos consiguiendo. Solo nos quedan cuatro peldañitos por subir, que dependemos de nosotros mismos. Con cuatro victorias somos campeones matemáticamente y a por esas cuatro victorias vamos.
Uh-huh. Podríamos decir que también la afición os está ayudando.
Sí, vinieron en un autocar, vino mucha gente del pueblo de Ripollet y nos apoyó en todo momento, tambores, la afición no desfallecía y eso que el tiempo no acompañaba, estuvo lloviendo, haciendo frío y por ello lo queremos conseguir, por esa gente que siente el club como lo sentimos nosotros y vamos a por ello.
Uh-huh. La semana que viene os enfrentáis al Bellavista, un equipo que va noveno con 39 puntos. ¿Qué destacarías del juego de este rival?
Bueno, el Bellavista es un equipo defensivamente muy duro, donde su juego se basa en la defensa, juegan muy bien defensivamente con dos líneas de cinco y dejan allí uno arriba y hacen mucha cobertura, donde allí nos pasó que empatemos 3-3, pero defensivamente no creemos como muchos partidos en muchas ocasiones, tienen el juego que se basan en defender y supongo que vendrán como cada equipo que viene aquí a tratar de no encajar goles y de contraatacar. Y a partir de ahí nosotros pues desplegaremos nuestro juego de abiertos en banda, jugando jugando por dentro e intentar ganar el partido, que es lo que vamos a conseguir.
¿Lo veis un rival complicado?
Sí, todos los rivales ahora son complicados, todos, ni jugando con el último ni jugando contra el segundo clasificado. El Bellavista va noveno, pero la liga está muy igualada y está a 5 puntos del descenso, así que ellos quedarán también asegurarse la permanencia y seguro que vendrán aquí motivadísimos para conseguir los 3 puntos.
Uh-huh. ¿Vosotros querríais que el domingo que viene el campo se volviera a llenar, ¿no?, para animaros y que os podáis llevar los 3 puntos?
Sí, sí, nuestra ilusión es conseguir que venga la gente más que se pueda encontrar bien y que nos ayuden y apoyarnos, que es un momento muy bonito donde nos gustaría agradecerle a toda la afición del Ripollet las muestras de cariño que nos están dando durante toda la temporada, y gracias a ellos por poder conseguirlo.
Pues Chema, te deseamos...
Sí, Chema, por mi parte, 2 preguntas. Bueno, antes hablabas con mi compañero Mar de que no entendías muy bien la actuación del árbitro por tu expulsión. Con arbitrajes así un poco, que dudas un poco de su actuación, ¿el equipo cambia un poco la manera de afrontar el partido o sigue con la misma dinámica?
Bueno, siempre que un equipo se queda con un hombre menos y en campo rival, pues sí que es verdad que cambia totalmente el partido, porque sí que es verdad que íbamos en ese momento 0-2 y quieres conservar el triunfo, y sí que es verdad que das un pasito atrás, pero bueno, defensivamente nos coloquemos bien, hicimos un trabajo de poder a ver si podíamos ir a por el tercero en alguna contra y tal, sí. Pero sí que nos condicionó el partido porque, bueno, el árbitro interpretó que fue una jugada violenta, que bueno, los del BIC ni se creían que me sacaran la tarjeta, y bueno, se encontraron a favor de ellos con un hombre más y tampoco supieron aprovecharlo muy bien porque no nos quedaron apenas nada, pero bueno, en 2 jugadas aisladas pues pudieron conseguir el empate.
¿Crees que es una excepción o cómo definirías el nivel de arbitraje en la segunda catalana?
Bueno, como todo, el nivel de arbitraje, pues cada categoría corresponde a su nivel. Nivel de segunda catalana, pues los árbitros pues son los que son y es lo que hay. Sí que es verdad que alguna vez pues sí que te dan y otras veces pues te quitan. Yo no voy a entrar ni a discutir la actuación de unos árbitros o de otros, pero bueno, ahí los árbitros se equivocan, los que vemos en la tele en Champions, y se equivocan los que están en segunda catalana. Yo creo que intentarán hacerlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que bueno, que según que en qué momento sí que puede ser que se rompan los partidos, pero bueno, tampoco quiero entrar en detalles porque sí. Porque bueno, no fue a causa del árbitro, tampoco conseguimos el punto ni a favor ni en contra. A veces te dan y a veces te quitan.
Sí.
Esto es el fútbol.
La última, ya sin entrar en grandes detalles, ¿crees que este año os han dado más, os han dado menos o la balanza se ha equilibrado?
No, una temporada de cuando se acaba la temporada hay partidos que te dan y hay partidos que te quitan. Sí que es verdad que en algunas situaciones parece que te quiten y en otras situaciones parece que te dan. Pero bueno, yo como bien te he dicho antes, creo que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, que entiendo que no es tarea fácil arbitrar a un partido, y bueno, al final de temporada cada uno se merece donde tiene que estar.
De acuerdo, Chema,
Pues Chema, muchísimas gracias por atendernos siempre que te llamamos y que tengáis suerte el domingo que viene. Esperemos que vaya mucha gente a veros. Y nosotros estaremos allí para informar de lo que haya pasado en el partido.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Seguim amb el hockey, que aquesta setmana ha sigut un molt bo pel hockey patins de Ripollet, el primer equip masculí que ha assolit espectacularment, després d'una molt bona temporada, l'ascens de categoria. Per parlar-ne més tenim el meu company, el Nil Artiaga. Nil, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Com deia, el club d'hoquei patins Ripollet que ha assolit l'ascens.
Doncs sí, el club d'hoquei Ripollet ha aconseguit per fi l'ascens a primera divisió catalana. Ho ha fet després que aquest cap de setmana va guanyar el seu partit a la pista del Barberà per un marcador de 2-6, partit corresponent a la 27a jornada de la Lliga de Segona Catalana d'Hockey Patins. Amb aquest resultat, el ripolletenc suma 64 punts i se situa en segons, consolidant-se així en aquesta plaça a 4 punts del primer, que és el Congrés, això sí, amb un partit menys. La derrota del Palau Solità, que és tercer davant el Castellà per 3-2, fa que matemàticament el ripolletenc siguin equip de primera divisió catalana. La propera jornada, els vallesans disputaran el seu partit com a locals davant el Jesús Maria i Josep, equip que ve de perdre per 4-1 aquesta jornada davant el Martinenc i que ara mateix ocupa la 11a plaça de la taula amb 25 punts. Per analitzar més en profunditat aquest ascens del club d'hoquei, tenim enviat telefònica Jordi Mestre, entrenador del primer equip.
Jordi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi. Bueno, per començar, moltes felicitats a l'equip i a tu i a tot el club. I bueno, primer preguntar-te per com està l'equip després de proclamar-se matemàticament equip de primera catalana.
Bé, primer, moltes gràcies. I el com està l'equip, evidentment molt content, però s'ha donat la curiosa circumstància que hem pujat sense jugar i no ens hem vist encara. Sí. Ens veurem avui a l'entrenament, però imagino que tots hem parlat per telèfon i missatges, hi ha hagut molts i celebració, però no ens hem reunit encara, perquè no vam tenir partit aquest cap de setmana, hem pujat gràcies a la derrota del nostre sí. rival, i suposo que avui quan ens veiem tots hi haurà una miqueta més de celebració.
No us esperàveu aquesta derrota del Palau?
Doncs la veritat és que tot i saber que jugava en una pista complicada on a nosaltres ens va costar molt guanyar fa 2 o 3 setmanes, la veritat és que no ens l'esperàvem, perquè el Palau venia molt fort, sí. estava guanyant tots els partits i nosaltres ja estàvem mentalitzats que per pujar havíem de guanyar tot el que ens quedava, i ha sigut una sorpresa que no ens esperàvem, però agradable.
Una sorpresa molt agradable pel club i també suposo per tota l'entitat del poble. Ja que ara que ja heu aconseguit el que esperàveu, quina valoració fas de la temporada a nivell general de l'equip?
Bé, evidentment la valoració és molt bona. Hi ha hagut, evidentment, com passa sempre, alts i baixos, moments millors, moments pitjors durant la temporada, però això entra dins de normal i de lògic. Però els nanos, l'equip ha treballat moltíssim, ha entrenat dur, hem entrenat fort, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i en els moments difícils ha sigut gràcies a aquesta il·lusió i aquestes ganes que els hem pogut superar, i amb una bona mentalitat al final hem aconseguit l'objectiu, que a més és l'objectiu des de principi de temporada, per tant estem molt, molt contents.
Suposo que us espereu una temporada que ve molt, molt difícil. Què espereu en quant al joc i l'esforç que haurà de fer l'equip?
Bé, sí, esperem una temporada complicada. Ja es diu, no?, que és que el difícil no és arribar, sinó mantenir-se. I l'any que ve l'objectiu serà aquest, aconseguir mantenir-se a primera i consolidar l'equip a primera. Bé, ara mateix començarem a treballar, perquè la veritat és que és tot molt recent, sí. i començarem a treballar ja de cara a la temporada que ve, intentar reforçar l'equip el millor possible, per estar preparats, doncs, per això, com tu dius, per afrontar una temporada que segur que serà molt complicada.
Ara que parles de reforços, tens pensat alguna posició concreta per millorar o algun
Bé,
reforç?
És tot molt recent, sí que hi ha alguna idea al cap, però bé, la veritat és que més que quan parlo de reforços, més que parlar de buscar jugadors que puguem fitxar d'altres clubs, parlo de consolidar i mantenir els bons jugadors, joves jugadors que tenim al club, que no se'ns en vagin, perquè quan surt un jugador jove d'un club sempre li surten nòvies, i tenim equips al voltant que segurament voldran emportar-se algun dels nostres joves jugadors, i la nostra prioritat és mantenir els nanos joves que tenim, que pugen molt fort, i un cop aconseguim això veurem si podem reforçar, llavors si buscant algun jugador d'algun altre equip per millorar el que no tenim a casa. Però el primer és mantenir els nanos que pugen molt forts de casa.
Doncs sí, perquè podeu aprofitar perfectament de l'equip del júnior, per exemple, com jugadors com el Nil, no?, que ha participat durant molts partits aquesta temporada.
Sí, sí, el Nil és un exemple molt clar del que t'estava comentant, precisament per això, no?, perquè és un xaval que té 20 anys, júnior, la temporada que ve serà el seu primer any de sènior, i aquest any ha vingut, ja ha sigut un assidu a les convocatòries, ha vingut a tots els partits, i ara parlo de memòria, però si no m'equivoco, ha estat el màxim golejador de l'equip, vull dir que és un nano que ho ha fet molt, molt bé, s'ha guanyat estar a l'equip i és un dels nanos que volem mantenir en l'equip per l'any que ve.
Sembla que, bueno, que l'esforç té els seus fruits, no? Tu com a entrenador no et veus de moment fora de l'equip?
Bueno, espero que no. Jo tinc la intenció de continuar, encara, ja et dic, com que és tot molt recent, encara ens hem de seure amb el club per acabar de xerrar i configurar una miqueta el que serà l'any que ve, però jo estic ja amb la mentalitat de continuar i estar l'any que ve. La veritat és que seria una sorpresa no continuar l'equip l'any que ve.
T'hi sents molt a gust al club, no?
Sí, 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 la veritat és que vaig arribar fa 3-4 anys, em sembla, si no m'equivoco, fa 4 anys, i m'hi he sentit molt a gust, m'hi sento molt identificat, es treballa molt bé, i quan un està bé i està a gust a un lloc, doncs mira, quan més anys hi sigui, millor.
Pel proper partit davant el Jesús Maria Josep, suposo que tens pensat fer rotacions.
Bé, la idea és donar més opcions als que han jugat menys minuts o xavals joves que no han vingut convocats amb tanta freqüència, doncs donar-los una miqueta més d'opcions, perquè quan s'aconsegueix un ascens o quan s'aconsegueix qualsevol objectiu al llarg d'una temporada, no és només per 4 o 5 jugadors, sinó per tota la plantilla, inclús els que juguen menys minuts o venen convocat amb menys freqüència. Llavors, a moda de premi i una mica per fer-los sentir una mica valorats, crec que es mereixen jugar més minuts en aquests dos partits que queden.
Sí, més com que ja ho ha aconseguit l'ascens i tampoc, també el Jesús Maria Josep és un equip que tampoc podem considerar-lo dels més importants. Què destacaries de les qualitats d'aquest equip?
Bé, és un equip amb jugadors molt veterans, amb molta experiència, però és un equip que ara mateix està, ara no recordo la posició, però de part baixa de la classificació.
Sí, uns anys.
I llavors no juguen res, no tenen res a guanyar ni res a perdre en el partit. I bé, jo espero un partit complicat com tots, perquè tots els partits quan comencen són difícils, però que si aconseguim mantenir el nivell que hem estat mantenint fins ara, haurien de treure l'endavant, i espero sense gaires problemes.
Jordi, per la meva part només una pregunta. Per la propera temporada, el teu pensament és continuar amb la teva funció d'entrenador-jugador, només deixar-lo de jugador per ser entrenador, o com ho tens pensat?
Bé, com t'he comentat, és tot molt recent, però sí que és cert que, respecte a això que em preguntes, el meu pensament és ja dedicar-me només a la banqueta, a ser entrenador. La meva funció dins la pista aquest any ha sigut el millor que he pogut, però diguem que per edat, per físic i per naturalesa, em toca ja passar a la banda, a la banqueta, sí. i donar pas als joves, que com he comentat venen molt forts.
Doncs moltes gràcies, Jordi, per la teva col·laboració i felicitar-vos un altre cop per aquest ascens tan, tan desitjat durant tota la temporada. Des d'aquí, des d'Infosport, us desitgem tot el millor per la propera temporada, que també us anirem seguint, i estic segur que ho tirareu endavant. Moltes felicitats i que vagi molt bé la propera jornada.
Molt bé, moltes gràcies. Sabeu que sou benvinguts allà al pavelló.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies. Vinga, adéu.
Seguim amb el programa, passem a una secció breu de notícies. Comencem amb el meu company, el Marc, endavant.
Bona tarda, doncs sí, el club Patinatge Artístic Ripollet obté 4 podis en el Campionat d'Espanya de figures obligatòries. En el campionat es va disputar els dies 23 i 24 d'abril a Cerdanyola del Vallès. Dels podis cal destacar els sorts, Claudia Aguado en infantil, de Berta Llorca en cadet i d'Alejandro García en júniors. Finalment, Laia Fernández va obtenir la plata en cadet. La participació del club ripolletenc es va completar amb el quart lloc d'Elna Francés en alevins, el cinquè de Badu Bosch en infantils, la setena posició de Neus Forsen en sèniors i el vuitè lloc de Laura Avilés també en sèniors. Per altra banda, també cal remarcar les preseleccions infantils A i B que es van disputar a Cubelles, unes proves que permetien obtenir els bitllets per als campionats de Barcelona que tindran lloc al juliol. I en aquestes competicions, Claudia García va ser quarta en infantil A i es va classificar igual que Eva Dubós, que en infantil B, en ser cinquena. I per últim, la Iata Fallet va ser 17a en infantil B.
Seguim amb ciclisme, Nil.
Doncs pel que fa al ciclisme, per tercer any consecutiu, el Club Ciclista Ripollet organitza per la promoció del ciclisme pedalades femenines amb bicicleta tot terreny, PTT, per a noies majors de 18 anys. En aquestes pedalades s'hi podran afegir la parella de la noia, filles de 11 a 14 anys, acompanyats per la mare, en aquest cas és necessària una autorització dels tutors, i joves de 15 a 18 anys amb autorització dels tutors també. Es programen 3 pedalades per aquest dia, per aquesta diada, el 10 d'abril, el 8 de maig i el 12 de juny. Se sortirà a les 9 hores des de la plaça de Joan Abat, davant del pavelló municipal. El cas és obligatori i molt recomanable una bicicleta adient i en bon estat. Les pedalades, que no són competitives, seran d'exigència mitjana-baixa, tindran entre 20 i 30 quilòmetres i es desenvoluparan principalment per les lleres dels rius Ripoll i Besòs. Ciclistes experts del Club Ciclista Ripollet acompanyaran les pedalades, als quals assistiran i aconsellaran. Cal inscripció prèvia que es tancarà el dijous abans de cada pedalada. El club tramitarà a càrrec seu una assegurança a tot participant que haurà de portar nom i cognoms, número de DNI i data de naixement.
Anem amb la darrera notícia.
Doncs sí, el Gimnàs Gali i el Gimnàs Bunkai van triomfar al Campionat d'Espanya de Fit Kids. En el campionat disputat el passat cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona van participar 50 competidors ripolletens. El Gimnàs Gali va participar amb 28 gimnastes i va sumar 6 medalles en diverses categories, destacant la posició del grup Kid en Fit Kids. I el Gimnàs Bunkai va portar 22 esportistes, va sumar 6 medalles en danses Hau i 4 medalles més en Fit Kids. En total, l'entitat va aconseguir 5 medalles d'or.
Anem cap a l'última secció del programa, una entrevista amb la presidenta del RUA, amb la Núria Puig. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, Brian, el proper dissabte 7 de maig a la tarda, el Ripollet Unió Atlètica tornarà a omplir la Rambla Sant Jordi d'Atletes amb la celebració de la milla, i com has dit, tenim a la Núria Puig, presidenta del RUA. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
La milla urbana celebrarà aquest proper dissabte, com acabo de dir. A quina hora començarà?
Pues la primera prova comença a les 6 de la tarda.
Uh-huh. Aquest any celebreu la 20a milla Memorial Juan Suárez, després sí, que l'any passat no es pogués celebrar degut al trencament de relacions entre l'entitat i l'Ajuntament amb motiu del malestar de la remodelació de les pistes d'atletisme del PAMI. Hem d'entendre que heu normalitzat aquesta relació amb l'Ajuntament, no?
Sí, exacte. L'any passat no la vam fer com una moda de protesta pel canvi que ens havien fet a la pista. Seguim una mica amb aquesta lluita de voler recuperar o de que ens facin unes instal·lacions millors. Però bueno, les relacions ara tant amb el patronat com amb el regidor d'esport són bones. Hi ha la predisposició que ja va haver-hi de seguida amb el canvi de govern. I també per nosaltres, doncs clar, poder recuperar la milla, una cosa que és una tradició dintre del club, doncs es fa molta, molta il·lusió que es torni a celebrar.
Amb quantes curses comptarà aquesta prova atlètica?
Pues t'ho dic de memòria però són 14 curses més o menys i són 21 categories. Vale? Bueno, hem intentat que des dels nens de 5 anys fins als veterans doncs, pugui participar la major part de gent possible.
Uh-huh. Les inscripcions ara mateix continuen obertes. Pels oients que encara no ho sàpiguen i vulguin participar, fins quin dia tenen per apuntar-se?
Pues poden apuntar-se fins al dijous 5 de maig a la web del patronat o directament en el patronat. I les inscripcions són gratuïtes. El que ens agradaria és que la gent de Ripollet s'animés a córrer les curses de Ripollet, que moltes vegades busquem curses per tot arreu. I el que ens agradaria és això, que just que es celebra la Rambla, que ja aquell dia hi ha molt ambient, la gent que corre se sent superanimada perquè ja dic, amb la gent que hi ha tothom sempre no es queda a mirar aviam què passa i és una cosa superdivertida que passa pel mig del poble i la idea és aquesta, animar tota la gent de Ripollet que participi a les curses d'aquí del poble.
Mm-hmm. Una cursa que organitzeu amb la col·laboració del PAMI.
Sí, en aquest cas normalment totes les curses d'atletisme que s'organitzen a Ripollet les organitza el PAMI amb la nostra ajuda. I en aquest cas doncs, és l'única cursa que organitzem directament nosaltres, però sí sempre amb la ajuda necessària del PAMI.
Uh-huh. En aquesta cursa només poden participar persones que estiguin federades o també ho pot fer qui no ho estigui?
No, a l'edat escolar fins a la categoria juvenil poden participar qualsevol persona, tingui o no tingui llicència, i després també hem fet una cursa open, per tal de que el mateix, que la gent que no és federada també tingui la seva cursa i que moltes vegades un freno que la gent creu que li frena a competir és que és això, que competeix amb gent federada, que està més entrenada i hi ha aquesta mica de por, doncs no, que hi haurà una cursa exclusivament per gent no federada, o sigui que s'hi pot animar tothom.
Uh-huh. Fins avui dilluns 22 de maig, sabeu ja quanta gent hi ha apuntada?
A les inscripcions és un tema que les porta el patronat. Aleshores, nosaltres no rebem les inscripcions definitives fins al divendres, en què organitzem els dorsals i tal, i per tant no podem dir com anem d'inscripcions.
Mm-hmm. Animem no, a tothom que hi vulgui participar, ripolletens, però també gent que ens escolti que no sigui de Ripollet perquè s'apunti a córrer dissabte.
Home, òbviament, aquí jo intento això, intento que el club donar a conèixer l'atletisme en el poble i que la gent sàpiga que hi ha el club d'atletisme i que pot practicar l'atletisme al poble i que fem curses perquè la gent corri a Ripollet, però igual, la gent de les poblacions veïnes, pues, animar-los també a que vinguin i que aquest dia doncs, que gaudeixin de venir a córrer a Ripollet i s'ho passin bé i que estaran molt ben atesos.
Núria, per la meva part, dues preguntes. Fins a quin número d'inscripcions el club estaria satisfet?
Bueno, doncs, aviam, jo comptant que soc la primera any de legislatura que faig com a presidenta, doncs la veritat és que no sé les dades anteriors. Aviam, aquest any en el cross doncs, ens hem mogut entorn als 1.000 participants. La milla normalment és una cosa que no ve a tanta gent, però ja et dic, és el primer any, no puc dir-te, però jo crec sí. Que estaríem contentes amb una participació d'uns 500 corredors o 500, 600. Però ja et dic, ara mateix t'ho dic sense poder saber cap comparació d'altres anys ni res, perquè jo és el primer any que estic com a presidenta i també com que l'any passat no es va fer, doncs no sabem les dades que hi ha hagut altres anys.
Oh, ja són xifres bastant considerables.
Sí, això ja estaria superbé.
I, bueno, feia uns mesos que vam parlar amb tu quan vas ja assumir el càrrec de, com a presidenta del RUA. En aquests mesos, quina valoració fas del teu mandat i com fins a quin punt estan les idees que volies implementar?
Bueno, doncs estem supercontents que en tan poc temps haguem aconseguit tantes coses. Potser encara no és palpable del tot, però bueno, hem engegat converses amb la secció de triatló, aviam si es tira endavant, tot i que això segurament serà a partir de l'any que ve. Hem també tirat endavant una secció que hem anomenat fan run o una mica d'iniciació a l'atletisme, que seria per això, per tota la gent que no sap el que és l'atletisme o que vol simplement mantenir-se en forma. Doncs hem començat un grup que està tenint bastant èxit que bé, pot escollir la persona en venir un dia a la setmana o venir-ne dos, i es fan coses d'iniciació, de força, de circuits, són sessions molt amenes, o sigui que aquí la gent que no coneix l'atletisme pot trobar una manera d'iniciar-se amb gent del seu nivell, gent que de totes les edats també, de fet, i és un grup molt, molt obert. I bueno, per la resta, doncs, seguim treballant i creiem que el club ara mateix està, hi ha una bona dinàmica a les pistes, hi ha molta gent que pregunta, estem participant en molts events d'aquí al poble, hem participat al Ripostoc, hem participat al Sant Jordi, per tant ens estem donant a conèixer molt i ve molta gent a preguntar i l'ambient que hi ha és immillorable, o sigui que en aquest sentit estem molt contents.
Sí, com ja dèiem, més que buscar resultats és buscar formació i animar quan més gent millor a la pràctica de l'atletisme.
Exacte, no busquem res més, no som un club que anem a matxacar amb els resultats, al contrari, jo per pròpia experiència i el que hem vist al llarg dels anys és que la persona s'ho ha de passar bé i la persona li ha d'agradar al final a l'esport. Que és l'atletisme? Doncs perfecte. Que és un altre esport? Doncs també perfecte. Aquí el que es tracta és que a Ripollet puguem fomentar tots els esports i que la gent pugui trobar el que més li agrada independentment dels resultats i independentment de competicions i de res, sinó que tothom té cabuda per fer esport.
Mm-hmm. Podem dir que últimament hi ha més gent que practica l'atletisme?
Bueno, jo crec que sí, que això ja es va constatant de fa molts anys, que cada vegada hi ha més gent que s'anima a córrer, que potser en un principi la gent ho veia com que era una cosa difícil o que requeria alguna més de preparació i ara tothom en seguida hi ha més predisposició a animar-se a agafar-se unes sabatilles i sortir a córrer una estona pel riu i tal, o sigui que està clar que hi ha molta gent que corre. Ara el que falta és la conscienciació de que la gent que corri ho faci amb seguretat, és a dir, amb un bon material, amb un entrenador que pugui haver-hi darrere que li pugui assessorar, amb unes bones condicions de salut. Ara aquest és el punt que jo crec que hem de lluitar, perquè hi ha molta gent que això, que corre està molt bé, però s'ha de fer en cap i de tant en tant doncs, en les curses veiem algun susto que no és molt agradable trobar-s'ho.
Doncs Núria Puig, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Esperem que dissabte a la Rambla Sant Jordi estigui plena de corredors i corredores que vulguin córrer aquí a la milla urbana, com vam poder veure, per exemple, en el cross que es va celebrar a Ripollet. Moltes gràcies, Núria, que vagi
moltíssimes
bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga.
Adéu.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més. Ens tornem a trobar el proper dilluns 9 de maig de 7 i 10 de la 8 de la tarda, com sempre a la 91.3 de la FM. Fins aleshores, bona setmana.